Bona tarda i salutacions. Són les 7 i 10 de la tarda i us saluda el Brian Calvo, que és d'Infosport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, a la 91.3 de la FM. I comencem un nou programa carregat de continguts de l'esport del poble, de Ripollet. Un programa més, repassarem l'actualitat dels clubs de ripolletens, que han fet aquesta jornada, el darrer cap de setmana de Halloween i de la Castanyada. I sense més dilació, comencem el programa.
Tenis taula. Tenis taula.
Comencem amb el tenis taula, que s'ha disputat s'està disputant un torneig a Salou de tenis taula està el club de Ripollet, i però sobretot el tenis taula català. Tenim els resultats de les primeres jugadores del tenis taula Ripollet, que han fet un ple al pòdium, on la Elena Parente ha guanyat la medalla d'or, l'Aina Mogas la medalla de plata, i la Mireia Peretó la medalla de bronze, primera, segona i tercera respectivament. Per analitzar aquest torneig a Salou tenim el Ramon Allerté. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Com has vist les noies? Uns resultats increïbles.
Sí, tenint en compte que el pòdium ha sigut 3 del Ripollet, però és que aquest zonal, que s'ha fet 4 a tot el país,
sí.
El primer va ser, s'ha fet el mateix dia, s'han fet el zonal número 1, que es feia Lugo, el zonal número 2, que es feia Salou, el zonal número 3, que es feia a Elda, Alicant, i el zonal número 4, que es feia a Huétor, a Granada. Llavors aquí jugaven grups de 6 jugadors per equip, jugaven tots entre ells, i llavors ja a partir del diumenge a la tarda i dilluns d'aquest matí es feien ja semifinals. I el Ripollet, doncs, ha fet ple, però és que, a més, quan hem arribat al caos de final, ja hi ha hagut que s'han hagut d'enfrontar jugadors del Ripollet, perquè, per exemple, la Mireia Peretó ha eliminat a octaus de final a la Marina Palomo, i llavors, a semifinals, l'Helena Parente ha eliminat a la seva companya d'equip, Mireia Peretó. Mentre que Aina Mogas guanyava a la jugadora Gemma Llanodessa de Balaguer, i a la final doncs feien Helena Parente i Aina Mogas, guanyant doncs l'Helena Parente l'Aina Mogas i fent el pòdium Ripollet, les tres primeres posicions, i la Marina Palomo, que ha quedat cinquena de l'infantil femení.
Clar, estem parlant d'una categoria infantil en què encara les són molt joves, molt estan encara començant.
Primers infantils.
Primers infantils, estan encara, ja porten anys de tenis taula, però aquests resultats donen a entendre que la base del tenis taula Ripollet està en un moment de forma increïble.
Sí, estem considerats com un dels millors equips d'Espanya en quant a base, no? Perquè tenim en compte que a la categoria fins a mi masculí, el campió absolut ha sigut Marc Miró, també del Ripollet. A la categoria l'he dit masculí, el quart classificat ha estat per Enric Barceló. Llavors les tres noies amb infantils, i llavors en juvenils el Joan Massip ha quedat tercer. O sigui que han fet 6 pòdiums, i han de dir que 19 jugadors s'han classificat per anar a l'estatal de Valladolid el mes de febrer, que crec, si no recordo malament, serà el 22 de febrer, doncs 19 jugadors, 11 classificats. Llavors tenim una jugadora que també pot anar, que és, per exemple, la Judit Gutiérrez, de la categoria de la Bifa Menica, que ha quedat al lloc número 10. Per tant, seria una jugadora suplent reserva, perquè només hi aniran els 9 primers classificats d'aquest torneig que aquest mig dia ha acabat a Salou.
O sigui, podrien ser fins a 12 jugadors del Ripollet.
Sí, en els campionats de Valladolid, i d'allà ja anar als campionats d'Espanya, que segurament diuen que possiblement es torni a fer a Antequera.
El resultat aquest de 19 jugadors, 11 classificats, potser són 12,
sí.
Us ho esperàveu tan èxit?
Doncs francament jo et dic que sí, perquè és que avui dia els Ripollet estem acostumats a fer pòdiums, que el dia que anem a un campionat i no fem pòdium és un fracàs. Em posa un llistó tan alt que el dia que diem que podem estar dels primers no arribem, ja és com un fracàs mateix, que vull dir, no? Això és com el Barça, que si demana que guanyi tot i si perd, doncs ara ens passa igual, exactament, saps? Clar, estem acostumats a dir, nosaltres per tema, jo estava convençut, per exemple, que Joan Massip, doncs, quedaria primer i en canvi ha quedat tercer, no? I en canvi és un jugador que ara se'n va amb la selecció catalana cap a Hongria.
Igualment, encara que hagi sigut tercer, aquesta convocatòria de la selecció catalana demostra el nivell del jugador.
Sí, home, és l'actual subcampió d'Espanya juvenil i pensa que és el primer any de juvenil.
Clar, els resultats són els resultats, però la qualitat nota en decisions com aquesta. Parlem una mica de centrar-nos en el femení.
El
primer equip del femení la temporada passada va baixar de categoria per molts motius, no només esportius, sinó perquè hi va haver algunes jugadores que una no va poder seguir, algunes altres van haver de faltar alguns partits per temes acadèmics o laborals, però això, aquests resultats del base, el futur del tenis taula femení al Ripollet sembla esperançador.
Sí, perquè ja ha començat la Lliga Nacional de Primera Divisió Femenina i han fet debutar les noies,
Quines han debutat ja?
Pues han debutat la Aina Mogues i ha debutat la Lídia Rico i va jugar la Berta López, però per la setmana que ve, que s'ha d'anar a jugar, perquè aquesta Lliga es fa per concentracions. Es fan quatre concentracions, no? Llavors s'ha fet a Figueres, la segona es farà una altra a Cassà de la Selva, la tercera es farà a València, i allà es juga la lligueta tots contra tots, no? I han fet, han guanyat dos partits de Lliga Nacional i en van perdre un i estan dintre el segon lloc de la classificació per pujar a Divisió d'Honor, no? I aquí estaran jugant totes les cries que juguen d'infantils. Ara, quan es vagi el dia 14 a Figueres, que s'han de fer dos partits contra el Cassà de la Selva i contra el Tramuntana de Figueres, doncs hi haurà tres jugadores infantils a Lliga Nacional. És l'esperança que tenim que aquestes siguin les que facin pujar l'equip a Divisió d'Honor.
Això sí que t'anava a preguntar. M'imagino que l'objectiu únic gairebé serà l'ascens.
Sí, creiem que sí. El que passa és que ho tenim difícil, perquè tenim l'enganxatge a Tarragona, que porta una exjugadora de Superdivisió d'Honor,
sí.
Una jugadora que havia anat amb el Bagà i quan el Bagà es va retirar ha recorregut tota Espanya. Té una altra exjugadora de Divisió d'Honor i té una jugadora russa. Vull dir, llavors els equips de fora de Catalunya també tenen o alguna estrangera. Vull dir que serà molt difícil poder fer però intentarem, no? Ara, anem amb l'orgull de que mentre els altres porten jugadors veterans i veteranes i estrangers, nosaltres estarem jugant la Lliga Nacional amb un equip infantil i juvenil.
Clar, aquest és el mèrit que jo ho hem parlat tant el masculí com el femení, que gairebé la totalitat, bueno, el masculí ha fitxat un nou jugador, però excepte aquest nou jugador, o sigui, tots els jugadors són del planter del Ripollet.
Tots.
Aquest és el gran mèrit i el que s'ha de dir programa rere programa. Jo crec que és molt meritós que la filosofia del club, possiblement per temes econòmics, però crec que dels temes econòmics feu virtut.
Sí, perquè si vas a mirar, la intenció nostra és fer pujar l'equip a la Superdivisió. I et diré per què, perquè a la Superdivisió resulta que hi ha més equips catalans que de fora de Catalunya.
Sí.
I clar, és més barat en desplaçaments. En canvi, l'any passat jugava amb un grup que l'únic club de Catalunya era el Ripollet. Clar, i cada diumenge, a Saragossa, a València, a Madrid, a Valladolid, a Cartagena, a Santiago de Compostela. Vull dir que és més barat en desplaçaments la Superdivisió perquè hi ha equips com el Premià de Mar, com el Mataró, com el Vic, com el Balaguer, que, clar, dius, són equips de Catalunya que t'estudies de fer grans desplaçaments, no?
Clar, no només és ja ascendir per tenir aquests desplaçaments més curts, sinó també, si ascens a la Superdivisió, també, en teoria, atreus més els anunciants, publicitat...
Si estàs a baix, no, saps?
Són beneficis constants pel club.
I amb els nois, per exemple, amb els nois ara estaríem en posició de fer la promoció per pujar a la Superdivisió. No, però, esclar, pensa que també hi ha els tres últims que baixen, no?
Mm.
I amb els nois, la setmana que ve, pues, no podrà jugar el jugador Massip, perquè està amb la selecció de Eslovàquia, i que va cap a Hongria, i ens ve a visitar l'equip de l'Oloso, de Pontevedra, que encara no ha guanyat cap partit, no? O sigui, n'ha guanyat només que dos. Per tant, esperem que aquest partit es pogués guanyar i mantenir les primeres posicions, perquè l'important nostre amb noies és pujar i amb noies és mantenir la categoria.
Sí, jo, entre el Miquel, el Raül, el Julio i el Massip, jo crec que teniu equip suficient com poder, com a mínim, mantenir la categoria.
Això és la nostra intenció, no? Poder mantenir la categoria, perquè, doncs, clar, és un equip nacional i no tenim estrangers, no? I aquesta setmana tenim partit contra l'equip del Monte Porreiro, que és de Pontevedra, no? Mm. Un equip que ens visitarà a Ripollet i que, per al moment, el Monte Porreiro, doncs, només té dos punts, ha fet una victòria i tres derrotes, no? És un partit importantíssim, però, clar, també tenim la baixa del jugador. Massip, que no han tingut temps, no sé si ho han fet atrasament o no, no han tingut temps de poder plaçar el partit, perquè sempre que hi ha un jugador que està amb la selecció espanyola, sí, doncs podem aplaçar el partit. El que passa que
és
una normativa que s'ha de fer 3 dies abans ara i, bueno, i en total que entre pitos i flautes no s'ha pogut aplaçar el partit. I en principi, doncs, aquest partit doncs, jugarien el Miquel Arnau, el Julio Andrade i el Raúl Porta.
Sí.
Jo crec que inclús amb aquests tres jugadors s'està guanyant l'equip del Monte Porreiro de Pontevedra.
Sens dubte, tant l'any passat com aquest estan demostrant que nivell hi ha, qualitat hi ha, i només amb una mica de sort l'objectiu possiblement s'aconseguirà.
Així ens ho farem.
Ramon, et felicitem a tu perquè també ets membre important del club i de la formació del planter, de la base, i al club en general us felicitem per aquest podi de les noies, ho torno a repetir, l'Helena Parente a primera posició, Aina Moga a segona posició i Mireia Parató a tercera posició del torneig a Salou, i us desitgem moltíssima sort pel torneig de Valladolid.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Ramon. Fins una altra.
Adéu, bona tarda. Merci.
Seguim amb el programa, passem al futbol, al club del Camp Mas. Por eso tengo a mi compañero, al Manuel Barón. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Brian.
¿Qué ha hecho el Camp Mas este fin de semana?
Pues el pasado fin de semana el Camp Mas venció con goleada en casa ante el Setmenat, último clasificado de la tabla, por 5-0, con goles de Óscar Muñoz y Marc Palau en el primer tiempo y Sebastián Tejada, y 2 goles de Rafael Alí en el segundo tiempo. Ponían la goleada a un partido que el conjunto del Camp Mas tuvo dominado en los 90 minutos. Con esta victoria ya son 3 los partidos seguidos que vence el conjunto del Camp Mas, que viajará la próxima semana a un campo complicado, un rival directo como es el Santa María de Moncada, con el que empata puntos junto con la Sabadellenca. El Camp Mas sigue posicionado 6º en la tabla a tan solo 6 puntos de diferencia del líder, al cual venció la pasada semana, que era el Lourdes.
Tenemos en línea telefónica a Xavi Huesa, jugador del Camp Mas. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Xavi, buenas tardes. Gracias por atendernos, Xavi.
De nada, hombre.
¿Cómo puedes analizar tú el partido de esta semana? ¿Cómo lo visteis? Jugabais contra el colista y no fue un partido muy complicado. Posiblemente podíais haber marcado muchísimos más goles, ¿no?
Bueno, fue un partido donde veníamos con mucha confianza después de ganar 1-3 en el campo del líder y que sabíamos que teníamos que hacer los deberes porque en principio nuestro objetivo y lo que nos hemos marcado es intentar ascender de categoría.
¿Qué sensación está dando para ti el equipo en el campo y en su juego?
Bueno, poco a poco vamos evolucionando, tuvimos un par de malas rachas al principio de temporada, dejando los puntos en partidos que teníamos que haber sacado, y cada día vamos mejor y esperamos seguir progresando.
¿Cómo se vive en el vestuario después de llevar 3 partidos vencidos y sabiendo que, como tú bien has dicho, la pasada semana ganasteis al líder?
Bueno, el equipo cada vez tiene más confianza, las cosas nos van saliendo, cada vez estamos más unidos y nos estamos haciendo un bloque difícil de ganar.
¿Crees que el próximo partido será algo más complicado, ya que jugáis contra un equipo que posiblemente sea directo para, por lo menos en la tabla se está viendo, ¿no? O sea, junto con la Sabadellenca son equipos que estáis ahí luchando, ¿no?
Sí, será un partido muy complicado, debido a que ellos que también quieren estar arriba, el año pasado ya estuvieron arriba, También el entrenador nos conoce a muchos jugadores, los que estamos militando aquí en el Camp Mas, y será un partido muy complicado además en su campo.
Con la confianza que estáis teniendo, ¿se podrá mantener esta racha de victoria hasta final de año, por ejemplo?
Bueno, nuestro objetivo es pasito a pasito ir recortando distancias con el líder. El líder más o menos sería enfrentado con los equipos que nosotros ya nos hemos enfrentado, arriba solo nos quedarían un par de equipos, y a ver si poco a poco, antes de irnos de Navidad, podemos estar lo más cerca posible de los primeros puestos, del líder o de la promoción.
En la Liga, al ser 15 equipos que juegan, uno está descansando cada semana. ¿Crees que es importante para vosotros que, aunque aún no ha tocado descansar, el estar lo más cerca posible arriba, sabiendo que el Lourdes y la Llagosta están ahí arriba y que son equipos que también tienen que descansar?
Sí, correcto. Nuestro objetivo es ir recortándole puntos lo más cuanto antes podamos, y sobre todo demostrarles que nosotros no fallamos, que se vayan poniendo nerviosos de que vamos ahí a buscar sus posiciones, y sobre todo descansar lo más cerca posible de ellos.
¿Crees que hay un equipo definido realmente contra el que tenéis que tener mucho la mirada puesta en saber que va a ser un rival duro?
Bueno, a ver, en este grupo son, por lo que vamos viendo, cualquier rival que puede dar la sorpresa, pero si yo me tuviera que decantar por dos equipos o tres que van a estar arriba, me decantaría por la Llagosta, por el Lourdes y por el Santa María.
Xavi, ¿cómo valoras personalmente a nivel individual tu inicio de temporada?
Bueno, el inicio poco a poco hemos ido ganando confianza, sobre todo yo a nivel personal. Estos dos últimos partidos me han ido para ir cogiendo moral después de unas acciones en partidos no muy buenas a nivel individual, pero poco a poco voy cogiendo la confianza y el míster no la da y el equipo me la transmite.
Pues hasta aquí la entrevista. Gracias, Xavi. Os deseamos la mejor de las suertes para las próximas jornadas y para la temporada en general.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Seguim amb el futbol, passem al Club Futbol Ripollet. Per això tinc al meu costat el meu company, el Nil Artiaga. Nil, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Què ha fet aquesta jornada el Ripollet?
El Club de Futbol Ripollet va perdre ahir, diumenge, dia 1 de novembre, a casa contra el Cardedeu per 1-2. Amb aquesta derrota, l'equip local es manté a la part alta de la classificació del grup 4 de la segona divisió catalana de futbol. És quart amb 16 punts, a 7 del líder, el Vic, que en té 23. El Cardedeu, per la seva banda, segon a un punt més que el Ripollet. El balanç dels resultats de l'equip ripolletenc després de 9 jornades disputades és força positiu, amb 5 victòries, 3 derrotes i només un empat. La propera jornada, els vallesans visiten el camp del Can Rull Romulo Tronchoni, equip que ara mateix ocupa la part baixa de la taula, és 13è amb 10 punts. Per al partit contra el Cardedeu, entrevistem a Toni Serrano. Bon dia, Toni.
Hola, bona tarda.
Esta derrota en casa contra un rival directo como es el Cardedeu, sí. ¿Cómo ha dejado el equipo moralmente?
Bueno, nosotros seguimos igual en nuestra línea. Creemos que es pronto aún como para hacer valoraciones toda la temporada que queda.
Sí.
Y sabemos que era un rival duro, de los que nos podían ganar, de los que nos podían hacer frente. Rival que sabía lo que jugaba.
¿Consideráis un rival directo para toda la temporada?
Sí, yo la verdad que viendo los equipos que he visto, para mí ha sido uno de los rivales más duros y mejor trabajados.
Respecto al partido de este fin de semana, ¿cuáles crees que son los aspectos clave del partido que propiciaron la derrota de vuestro equipo?
Bueno, yo creo también que cometimos algún error de más que otras semanas no hemos hecho. Arriba nos faltó el gol ese porque las ocasiones las seguimos creando. Yo creo un poco un cúmulo de queríamos ganar sí o sí y no salió el partido, sí, que deseábamos todos.
¿Qué corregirías para la semana que viene?
Bueno, yo más que corregir es seguir con la misma línea que llevamos trabajando desde el principio de temporada, en la de que todos somos una piña, todos contamos lo mismo y vamos todos a lo que queremos, a estar hasta ahí en la parte de arriba hasta final de temporada y aguantar, sí, y es lo que queremos todos.
El Vic es el primer clasificado con 23 puntos. Uh-huh. ¿Estáis mirando hacia la primera posición? ¿Os creéis ambiciosos y queréis llegar a ser líderes o de momento solo los objetivos están en las cuatro primeras plazas?
Sí, ahora mismo la verdad que no pensamos en que tenemos que coger a Vic ni nada de eso. O sea, nosotros lo que sabemos es que si seguimos trabajando así tendremos una recompensa a final de temporada y que queremos seguir con la ilusión que tenemos todos. O sea, no miramos sí. solo a un perseguidor.
¿Me podrías decir cuáles, bueno, según tú, los puntos positivos de este partido, de este fin de semana? ¿Cuáles son?
Bueno, yo creo que aún no saliendo las cosas bien del todo, pudimos, aunque fue empatar el partido, hasta el final del partido los metimos ahí. Sabíamos que tenían gente muy rápida, ellos arriba, que nos podían hacer mucho daño y ya jugábamos con sí. eso. Pero bueno, aún así, al no salir el partido perfecto como nos había salido otras, sí, sí. otras semanas de un juego mejor, lo tuvimos ahí, o sea, no estuvo tan lejos.
Sí, y bueno, respecto al partido de la semana que viene, uh-huh. ¿Qué expectativas tenéis de este equipo? ¿Cómo creéis que va a ser el partido?
Bueno, yo creo que va a ser un rival duro, porque bueno, Can Rul no es un campo fácil. Yo te lo digo porque he jugado muchas veces en categorías inferiores y tal, yo creo que es un campo que va a ser duro, un rival sí. que acaba de ascender, pero que en casa yo creo que va a ser difícil.
Sí,
allí.
Sí.
Nosotros vamos a salir igual, nosotros queremos los tres puntos y más después de esta semana.
¿Creéis que va a ser un partido clave para coger una buena dinámica?
Sí, yo creo que sí, porque ahora, a ver, tenemos a los rivales que nos vienen, Can Rul, Can Parellada, Caldas,
sí.
que creo que tenemos que dar un paso adelante, que tenemos que puntuar bastante. Y yo creo que es eso, o sea, en un mes nos viene Vic también, que será
sí.
una prueba muy sí, fuerte, sí. muy grande. Y yo creo que ya tenemos tres partidos para dar el callo, para estar ahí todos y para intentar sumar todo lo que podamos.
Sí, muy bien. Y bueno, respecto al nivel del equipo, después de esas nueve jornadas de liga, ¿cómo lo estás viendo físicamente el nivel del equipo?
Pues físicamente yo la verdad que lo veo muy bien, o sea, respecto... no sé, a otros equipos y tal, yo creo que estamos acabando muy bien los partidos, o sea, no nos estamos sí. viendo atrás, casi todos los partidos estamos acabando en el área rival, que eso es muy bueno,
sí, sí.
de cara al trabajo que estamos haciendo, y yo creo que físicamente estamos bastante bien, y cuando no entra uno, entra el otro jugador y aporta más,
sí.
y eso es muy bueno para el equipo, que haya mucha competencia, que la gente entrene bien, cómo está entrenando, que la gente joven tenga ganas, que la gente que ha venido aporte lo que está aportando. Yo creo que es bueno, que el cúmulo que se está haciendo es muy bueno. También con la gente que había ya el año pasado y todo. Yo creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, la verdad.
Tony, dices que el nivel físico del equipo es bastante bueno para las alturas de temporada en la que estamos. ¿Crees sí. que ya, porque a pesar de iniciar la temporada... en septiembre, siempre que cuando se empieza la temporada, digamos que estamos en la parte final de la pretemporada. ¿Crees sí. que ya el equipo ha pasado ya verdaderamente a la temporada? ¿Ya ha dejado atrás la pretemporada?
A ver, yo creo que hasta que no empiecen a ver, porque quieras o no, hay siempre lesiones, cosas que te permiten como sanciones y tal, que hasta que no llegue un punto de que hagamos todo esfuerzo ahí, que salgan las lesiones, aunque sabemos que hay dos que son un poquito más difíciles, como son David y Borja, que van a, bueno, Borja ha pasado por quirófano y David tiene que pasar ahora mismo, pero yo creo que, bueno, lo que es pretemporada, pues se podría decir que, bueno, sí ha pasado un poquito, pero tampoco sabría decirte porque hasta que no estemos todos, no podría decirte que estamos ya a final de temporada y que hemos empezado ya la liga.
Vale.
Pero bueno, sí, yo creo que tenemos una idea ya de lo que queremos y lo que estamos trabajando y está muy
sí,
bien.
Sí. Y bueno, ¿qué valoración haces individualmente?
¿Individualmente como para mí?
Sí.
Bueno, yo como sabéis, ya hemos el cuarto año que estoy en la casa y bueno, yo la verdad me he encontrado muy bien, o sea, hacía tiempo que me encontraba muy bien en el campo como encuentro, o sea, no sé si es el tema del colectivo, de todo en general. Pero la verdad que este año me estoy muy ilusionado y yo creo que promete. Y además el hambre que tenemos y las ganas que tenemos todos son brutales.
¿Qué ha cambiado para que este año la ilusión sea aún mayor en ti?
No, yo no creo que haya cambiado nada, pero claro, yo creo que también hay jugadores que van pillando una jerarquía, hay gente que ya lleva más de un año en el club, hay gente que viene con hambre también, la gente que te he dicho de abajo, que han subido bastante, digamos, lo que el año pasado era juvenil, que aprieta también, ¿sabes? Que los que llevamos allí tiempo nos hace trabajar más duro, ¿sabes? Y yo creo que el cúmulo este de todos es eso, es aportar todos, uno de experiencia, otro de energía, otro de vitalidad, sí. Y un poquito de cada uno.
Y respecto a las nuevas incorporaciones, ¿las estás viendo bien? ¿Se están adaptando?
Yo la verdad que sí, mira, hasta el jugador nuevo que fichamos hace dos semanas, Enrique,
sí.
Ayer ya colaboró y todo con el equipo, y la verdad que sí, a mí me están sorprendiendo mucho porque había jugado alguna vez en contra de ellos y tal, pero tampoco los había visto mucho, ¿sabes? No los conocía. Y la verdad que sí, que me estoy llevando una grata sorpresa por parte de todos.
Pues... gracias, Tony, por atendernos. Os deseamos mucha suerte para el resto de la temporada y ojalá se consiga el objetivo del ascenso.
Sí, a seguir trabajando y no queda otra. Hasta final de temporada.
Vale, muchas gracias, Tony.
Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Continuem amb el futbol, però passem de pista al futbol sala. Parlarem per primer cop en aquesta nova temporada del futbol sala femení. Seguim amb el Nil i parlar del futbol sala del Ripollet, del femení. Què ha fet, com va aquesta temporada i què ha fet en aquesta jornada en concret?
Doncs mira, aquesta jornada el futbol sala Ripollet femení va perdre aquest dissabte a la pista del Sabadell per 5-2. Aquest resultat deixa l'equip a la setena posició de la classificació del primer grup de la divisió d'honor femení. El Sabadell, per la seva banda, ara mateix és segon. Aquest és el segon partit que les noies de Ripollet juguen aquesta temporada. L'anterior va acabar amb victòria sobre el Cervera per 6-4 la setmana passada. La setmana que ve jugaran a casa diumenge a les 5 de la tarda contra l'Arenys de Munt, equip que ara mateix ocupa la dotzena plaça de la taula. Per més informació sobre el partit contra el Sabadell, entrevistem a Nerea Oruj, jugadora del futbol sala Ripollet femení. Hola, Nerea.
Hola.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este partido contra el Sabadell que hicieron que se acabara perdiendo? ¿O cuáles crees tú que son?
Bueno, más que nada fue el defensivamente. Perdimos el partido defensivamente.
Sí.
Jugamos a nuestro fútbol, pero defensivamente nos superaron.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
El contraataque más que nada. Sí. Ya futbolístico, o sea, el fútbol está en movimientos, no tenían apenas nada, pero más que nada fue eso.
Cuéntame, ¿fueron errores puntuales o...?
Sí, fueron errores de, ya te digo, defensivamente, que nosotras nos confiamos en tener la pelota, en atacar, pero defensivamente defendimos muy mal y nos ganaron. Teníamos jugadoras muy rápidas, en las cuales no podíamos parar.
Sí, y bueno, ¿cómo estás viendo el equipo físicamente estos dos partidos de liga?
A ver, físicamente lo que peor vamos. O sea, ya te digo, juego de balón muy bien, pero físicamente lo que peor vamos. Lo llevamos bastante mal a día de hoy.
¿Crees que puede ser por falta de...? Porque acaba de empezar la temporada o falta de preparación, ¿cuál crees que
sí,
pueden ser los motivos?
Llevamos dos partidos, somos jugadoras nuevas que nos hemos incorporado al equipo y bueno, y sí, llevamos pocos entrenos juntas y la verdad que nos falta físico y son falta de entreno.
Pues está costando adaptando la adaptación a la temporada, ¿creéis que es muy dura para vosotras o
no,
cómo va?
No, la palabra no es dura, o sea, simplemente que como juego en equipo jugamos muy bien, lo único que nos falta pues enfrentarnos sí. Un poquito más, por irnos conociendo.
Y bueno, ¿cuáles son los objetivos para cumplir esta temporada?
Bueno, pues para mí el objetivo es quedar primera, como el año pasado quedaron, lo que bueno, dejaron el listón un poco
sí,
alto. Pero
claro.
Un partido dejaron el listón un poquito alto.
Sí, y bueno, además que otros objetivos a priori, aparte de estar a lo más arriba.
Bueno, pues disfrutar, para mí siempre, o sea, el fútbol me lo tomo como un hobby, disfrutar. El objetivo es disfrutar, pasárnoslo bien y quedar arriba, lo más arriba posible. Intentar subir, intentar que el Ripollet este año, pues,
sí.
No deje subir de categoría.
La semana que viene jugáis contra el Arenys de Munt, que está por debajo de vosotros, bueno, solo creo que 2 puntos. Con la afición que os apoya aquí en casa, ¿crees que es una buena oportunidad para demostrar que el equipo merece estar arriba?
Sí, se demostrará. y más que nada creo que decimos que llevamos solo dos partidos de liga y es un equipo nuevo, estamos arriba, yo confío en el equipo claramente.
Sí, sí. Y bueno, en relación a cuestiones tácticas, ¿cómo valoras cómo se está adaptando el equipo tácticamente?
Sobre todo las nuevas incorporaciones.
Sí.
Sí, o sea, bien, porque ya te digo, yo por ejemplo soy nueva incorporación, Sara también nueva incorporación, y la verdad que bien, o sea, bien. Nos estamos adaptando bien al juego de ellas y en el equipo, sobre todo que hay mucha piña, muy buen rollo en el equipo y todo.
¿Crees que eso de estar todas a una es un...
Sí, sí.
Es lo mejor para llegar arriba.
Sí, sí. Todas buscamos el mismo objetivo, la verdad. O sea, y ya te digo que es muy buena piña y todo.
Y bueno, en relación a vuestro próximo rival, ¿qué esperas del partido? ¿Qué expectativas tenéis del partido de la semana que viene?
Pues, a ver, expectativas yo, como cada partido, salir a ganar y luchar hasta el último minuto. Y bueno, y aprender de los errores de esta semana que hemos cometido. No cometer los mismos errores.
¿Tenéis alguna expectativa en particular sobre el rival o...?
No, la verdad que no. Ya te digo, tampoco hemos entrenado. Entrenamos el miércoles, no sé cómo el entrenador afrontará el partido ni nada.
Bueno, ¿crees que es un partido clave para el desarrollo de la temporada y sobre todo en cuanto a la moral del equipo para coger una buena dinámica?
Sí, a ver, para mí todos los partidos son claves, ¿verdad? No sé, yo me siento que de todos los partidos hay que sumar y este nos daría fuerza, ya que salimos de una derrota, pues nos daría fuerza para seguir adelante.
Las, Nerea, las bajas de, sobre todo bajas importantes como Sonia Blanco, ¿crees que son, que van a influir mucho en el desarrollo de la temporada?
A ver, pues Sonia era una gran jugadora y puede influir un poco, pero bueno, también han venido jugadoras, ya te digo, como Sara, ha habido algún fichaje más que son buenos para el equipo, para aportar. Son diferentes, pero bueno, también se nota un poco.
¿El nivel del equipo crees que ha aumentado, ha bajado, se ha equilibrado con las incorporaciones?
Bueno, quizás se ha incrementado en función, o sea, en calidad se ha incrementado, la verdad, no nos vamos a engañar, pero quizás en físico pues ha bajado.
¿Y el míster os da una recomendación para aumentar el tono físico? Ya no solo en los entrenamientos, sino el desarrollo de la vida cotidiana.
No, es que no hacemos el físico, o sea, no sé, hacemos mucha pelota y nos pasamos en la pelota nosotras, ¿sabes lo que decir? No hacemos físico.
¿Crees que este es uno de los motivos por los que el fondo del físico del equipo aún no está a tope?
Quizás sí, pero es lo que te digo, que llevamos solo dos partidos y queda mucha liga aún para adelante. Otros equipos quizás han hecho más pretemporada que nosotras, nosotros hace la pretemporada hemos entrenado solo dos días y se nota, la verdad que se nota.
¿Por qué motivos habéis entrenado menos?
Pues por pistas, por espacios, porque ya, como ya sabéis, no tenemos tampoco suficientes espacios.
Sí.
Y entonces pues, no hemos salido a correr y hemos hecho todo en pista, los días que teníamos, y tenemos dos días a la semana pista.
Pues desde el programa de InfoSport os deseamos que poco a poco vayáis mejorando, que la temporada acaba de empezar y que desde luego quedan muchos partidos para conseguir el objetivo y quién sabe si puede ser las primeras de la categoría.
Pues sí, poco a poco.
Seguro que sí, Nerea.
Esperemos.
Muchas gracias, Nerea.
Muchas gracias, Nerea. Nerea, que vaya bien, mucha suerte.
Igualmente, adiós.
Adiós. También una otra Copa d'Esport y ya pasemos al hockey sala del Ripollet, que aquesta setmana ha guanyat el que podríem dir que és el derbi de la categoria de la segona catalana, del grup A, del Cerdanyola contra el hockey Ripollet. Ha guanyat com a visitant el Ripollet per 3-6, una victòria de bastant mèrit, sobretot per la rivalitat o aquestes petites rivalitats que hi ha entre Cerdanyola i Ripollet i que el hockey també es traslladen. Dir que el club està en segona posició de la classificació amb un inici de temporada, la veritat que bastant bo, amb 15 punts, 6 partits disputats, amb 5 victòries i només una derrota. És un dels equips més golejadors i un dels equips que menys s'encaixen. Són 20 gols en contra, que dona la demostració que l'equip està funcionant prou bé tant en defensa com en atac. Em diuen que ja tenim per línia telefònica l'entrevistat d'avui del Hockey Ripollet, l'Albert Figueres. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El partit de davant el Cerdanyola, explica'm quines sensacions et va deixar, com va anar?
Bueno, les sensacions van ser bones perquè jugant fora de casa i a casa de... Bueno, doncs en aquest cas d'un rival que segurament podíem comptar que seria també directe i després de ser un derbi, doncs va anar bé perquè la primera part ens en vam anar al vestidor 0-4 i la segona, doncs com era normal, doncs ells intentarien apretar i així ens van fer-ho, es van posar 4-1, 5-1... La sensació va ser bona fins al 5-3, vam fer el 6-3 i el partit va anar bé.
Vau notar aquesta pressió, aquesta motivació extra que suposa disputar un partit que sigui un derbi contra el Cerdanyola?
Sí, amb la primera part poder no, amb la segona sí, perquè era un partit que els 3 punts són 3 punts com qualsevol altres, però davant d'un derbi, d'un rival que podia estar també a final de temporada a dalt, no era solament 3 punts, sinó que eren 3, però si es perdia, eren més de 3, no? Era començar a estar despenjats i ara en aquest cas seguim a dalt com a segons, empatats amb diversos equips, però bueno, les sensacions van ser bones.
Sensacions bones que ho porten sent des de l'inici de la temporada. Porteu, com he dit abans, 6 partits, 5 victòries.
Sí.
L'objectiu, creieu que podreu mantenir aquesta dinàmica fins a final de temporada?
Bueno, intentarem. Això mai se sap perquè les coses a vegades es torcen o per lesions o per sancions o per altres motius extraesportius, però intentarem que sigui així. També és veritat que és el primer any que comencem a tindre quasi bé tota la gent d'aquí de Ripollet. I aquest any estan jugant sèniors, però sèniors que són de primer any. Alguns sí que ja és més gran, però juniors, juvenils inclús del club. I la gent de casa té més ganes, li fica més il·lusió, té un objectiu més clar i s'està notant. I esperem que aquesta il·lusió de la gent d'aquí de Ripollet, nanos que porten des dels 3 o 4 anys jugant al club i que ara poden aportar al primer equip, ens doni aquesta il·lusió per mantindre-la durant tota la temporada.
La il·lusió aquesta que parles dels jugadors, noteu també la il·lusió a l'afició?
Bueno, l'afició suposo que està com una mica com estava fins ara, que era, havien jugadors, es començava bé, però no sé que a mitja temporada potser ja no tenies massa opcions. Jo suposo que l'afició, falta que també tenim que fer la presentació aviat aquest mes, i l'afició quan està començant a veure que l'equip està responent, que va bé des del principi, que això, si es manté així, l'afició començarà també a recolzar una mica més i estar més pels partits, per vindre'ls a veure, per animar. I jo crec que això, aquest punt d'inflexió serà quan la gent es comença a donar compte de que això pot ser real i que aquest any tenen ganes de pujar i de que el Ripollet surti de la categoria que està i passi a la següent.
Quin dia teniu la presentació?
Encara no l'hem definit. Dèiem que aviam si la podíem fer aquest mes, el 28, però ho hem d'acabar de tancar per problemes de partits fora, dins. Ens agradaria fer la presentació del primer equip i de la resta d'equips, però que tots poguessin assistir. I ara per ara estem intentant fer canvis de partits perquè puguin jugar-los tots en dissabte i el diumenge 28 puguin assistir tots els jugadors a la presentació i a la del primer equip.
A part de les competicions esportives, pel dia de la presentació al club, saps si el club té alguna cosa més preparada de cara a l'afició i dels jugadors?
Bueno, estem mirant diverses opcions. Una és que el sènior, en aquest cas el primer equip, jugui el seu partit de lliga a casa i això pues, fes que després de fer la presentació pues, tots es quedessin a veure el partit i així una mica el que parlàvem abans de l'afició pues, comencin a enganxar a vindre als partits i a recolzar-la. L'altra és la de fer alguna cosa pels petits i a nivell de, bueno, pues de que vinguin inflables o alguna cosa d'aquestes. O l'altra és que això també ho estem mirant, és que vingui la selecció catalana i faci un partit contra el sènior, però no tenim res tancat, tenim aquestes tres possibilitats i aviam quina és la que podem fer al final, perquè també ho tenim que lligar amb l'espònsor, que aquest any el primer equip té un espònsor, que en aquest cas és Serveis Immobiliaris de Ripollet,
sí,
que ha volgut esponsoritzar el primer equip i ajudar-nos a apoyar l'equip perquè pugi de categoria, i volem que ells també assisteixin a la presentació, i clar, és lligar diverses coses a la vegada que ens està costant una miqueta.
Aquest espònsor, a més de recolzar-vos en tot aquest tema de destacar alguns esdeveniments de la presentació i sobretot econòmicament, és un de gran ajuda l'espònsor.
Sí, home, és una ajuda important perquè pues, encara que n'hi ha juvenils i júniors que segueixen pagant quota i els sèniors, bueno, els del primer equip també, però per ajudar per material, pels partits, perquè hi hagi pues, a fisioterapeuta, perquè es pugui aportar alguna cosa de material per entrenador que ho porti pues, sigui de nivell, i aquest espònsor pues, en aquest cas ens ajudarà molt a nivell del club perquè pues, l'esport avui dia està car i més amb el hockey. Llavors, treure-ho de la base és el que mai hem volgut fer o és el que no volem fer, pujar quotes perquè paguin les despeses del primer equip, i aquest espònsor pues, ens ajudarà a no tindre que fer, o per almenys si s'ha de pujar quotes no sigui perquè pel primer equip.
Sí, perquè és l'únic espònsor que teniu o teniu algun més?
Bueno, a nivell espònsor de primer equip sí, a nivell del júnior també tenim un altre, però bueno, més amb menys aportació, i després tenim pues, el que tenen, suposo, la majoria d'entitats, que és pues, el cartell dels partits, alguna valla, però clar, són aportacions petites que sumant-les pues, ajuden, però, sí, però bueno, costa molt de tindre'n i d'aconseguir-los i de que es mantinguin.
Tornant ja al terreny esportiu per anar acabant l'entrevista, com dèiem abans, l'equip ha començat molt bé la temporada. Quins aspectes positius destacaries i si, algun aspecte negatiu de l'equip?
Positiu, jo diria que afrontem tots els partits amb molta il·lusió i comencem les primeres parts molt bé. Jo diria que dels 5 partits o inclús els 6, perquè el que vam perdre, que va ser contra el Prat, anàvem guanyant 5-1. Jo crec que els 6 partits hem començat guanyant sempre 4-5, amb 4 o 5 gols de diferència. I l'aspecte negatiu és que les segones parts, no sé si per massa diferència o per confiança, bueno, patim més i, bueno, per exemple, amb el del Prat es va perdre al final 6-5 quan la primera part anàvem guanyant 5-1. Poder les segones parts s'han de millorar o s'han de jugar amb més tranquil·litat o afrontar-les sabent que el contrincant amb aquest esport, amb el hockey, 4 o 5 gols és diferència, però no és determinant, amb la qual cosa les segones parts s'han d'afrontar amb la mateixa intensitat que la primera.
Ja heu parlat entre jugadors i cos tècnic per solucionar aquestes petites baixades de rendiment a la segona part?
Sí, justament a partir del partit que es va perdre amb el Prat, guanyant 5-1 i acabant, em sembla que vam ser 6-5 o 7-6, ara
sí,
no ho recordo.
Per la mínima.
I que va ser aquest gol de diferència. A partir d'aquell partit, pues, cos tècnic i jugadors ho han parlat i tenen aquesta premissa d'intentar que les segones parts, encara que la primera funcioni, suposo que físicament s'està bé, però mentalment les segones parts pues, algú no està funcionant, perquè les avantatges s'acaben fent curtes i per exemple l'altre dia vam quedar 6-3 amb el Cerdanyola, però podia haver sigut 5-3. Llavors, si a la primera part en vas guanyant 4-0, vol dir que ells a la segona part apreten més, te fan més gols i tu en canvi en fas menys. Les segones parts ja s'ha parlat i s'està intentant que corregir això i que juguin les segones parts amb la mateixa intensitat, sabent que al contrari també juga, clar.
Sí, i l'última, a nivell personal, com t'estàs veient a la pista, com i quines expectatives tens de cara a la resta de curs?
Perdona, ara no t'he sentit, perdona.
No, tranquil. A nivell personal, com t'estàs veient a la pista i quines expectatives tens de la resta de curs?
Bueno, jo a la pista, jo sóc el president i no jugo i per això no et podia contestar a la pregunta.
Sí, o sigui, als jugadors em referia.
Però amb els jugadors anem parlant sobretot individualment en moments puntuals d'entrenos o de sortida d'entrenos. Jo els veig a tots molt, molt, molt animats i amb moltes ganes i amb aquest repte d'aconseguir-ho aquest any i jo crec que si no és per circumstàncies complicades que poden sortir, la gent de casa s'està notant que empeny i que té ganes i que ho vol aconseguir per un repte personal i pel club, lògicament. Però jo els veig bé, els veig contents, animats i així com el Prat va ser un cop, ells mateixos van ser els primers que van afrontar-lo molt bé i van dir no, escolta'm, tornarem a la setmana següent, guanyarem i ja veuràs com d'aquí un parell de setmanes tornem a estar dalt i efectivament, si ara aquesta setmana mirem la classificació, estem segons a 4 punts del primer amb un partit menys. I justament la setmana que ve ens enfrontem contra el primer, llavors d'aquí a final d'any veurem on estem i podrem veure si realment tenim possibilitats o no.
Doncs moltes gràcies, Albert, per atendre'ns avui, que us desitgem tant al club que aconsegueixi els seus objectius i moltíssima sort des d'Infosport.
Vale, pues moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ja anem acabant el programa. Per acabar, dir-vos que el Rubén López ha aconseguit la 19a posició al campionat del món disputat a Glasgow, al gimnasta de Ripollet, que ha finalitzat amb una puntuació de 84,97, aconseguint així superar la seva posició en la ronda anterior. El gimnasta va aconseguir millorar en terra i barra fixa respecte a la fase preliminar, mentre que va igualar la seva nota en anelles i va baixar en salt, paral·leles i cavalls a marc. El guanyador del campionat del món va ser el japonès Kohei Uchimura amb 92,332 punts. I fins aquí el programa d'avui. Aprofitem per felicitar l'handbol Ripollet i el tenis taula Ripollet, que han rebut el premi campió del Mundo Deportivo, i des de la part nostra us desitgem una molt bona setmana amb en Jordi Puy des de la part tècnica. Fins al proper dilluns de 7 a 8 de la tarda aquí a la 91.3 de la FM.